Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 12 minuts ha coincidit la presència de l'alcalde de Sitges en ple carnaval i, per tant, diguem-ne que això ens porta més o menys a l'actualitat més immediata en aquesta conversa que acostumem a mantenir. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Faríem valer allò de la ironia de carnaval. Estan contents els Mossos?
Està content tothom.
L'alcalde també està content?
L'alcalde està molt content.
A l'alcalde li sembla que la gent està contenta?
Tinc la sensació que sí, però de fet estem... No sé si podria dir a l'equador del carnaval, perquè l'equador, evidentment, ja està passat, però sí que una mica en l'imaginari, entre diumenge i entre les rues de diumenge o les rues de dimarts, és l'equador, no? I aquesta sensació en aquest moment és bona.
Era una mala extrapolació aquesta, si estan contents els Mossos, està content l'alcalde, si està content l'alcalde, està content...
No ho crec. El que és important és que estigui contenta la gent que fa i que protagonitza el carnaval. La resta ens anem amullant a la situació.
Si fos per la gent, però, aquests canvis s'haguessin produït o no? Què us sembla?
Tots, en definitiva, en la vida, eh? En la vida de les persones, de les famílies, tots som una mica... no som proactius a vegades als canvis, no? Per tant, potser no, eh? Potser no. Però, d'alguna manera, algú els ha de liderar, algú els ha d'impulsar precisament per introduir millores, i aquest ha sigut l'objectiu. L'objectiu dels canvis, sobretot en l'horari de sortir de les rues i en la finalització de la rua, ha estat per introduir millores i perquè realment les coses funcionin millor i perquè la gent que fa el carnaval, la gent que surt a les rues, doncs s'ho passi millor. I aquest és l'objectiu.
Tinguin més empatia o no amb el carnaval, els alcaldes sempre els ha tocat viure a les rues, d'una manera o una altra, perquè forma part, diguem-ne, del paper que cal exercir. On veu estar el diumenge? On veu anar el diumenge? On us van portar el diumenge o la matinada de dilluns per veure allò que suposadament no sempre es veu i que ha de veure un alcalde una nit de carnaval?
La rua infantil la vaig veure a Baix Mar, a la Ribera, en pla més, diguem, familiar, i la rua de la nit la vaig veure diumenge al Cap de la Vila, íntegrament, fins que va acabar el Cap de la Vila, i després me'n vaig anar al Passeig Vilafranca, al capdavall del carrer Sant Francesc, per veure, diguem, la finalització de la rua i una mica la prova del desencotxament de les carrosses, aviam com funcionava, i una mica també poder parlar amb els comparsers, amb els caps de colla, amb la gent de les entitats, per una mica fer una primera estimació, valoració de com havia anat la rua, de com havia anat el canvi d'horari, de com havia anat aquesta finalització, tenir un primer contacte. Això va ser el que vaig fer i després vaig passar per les entitats abans de, diguem, d'anar a descansar una estona.
I què us sembla? Quina és la percepció que teniu de tot plegat?
Evidentment ens queda, estem a l'espera d'aquesta nit. És a dir, jo crec que el dimarts és la gran prova, perquè és quan més pressió hi ha i quan més multitud de persones ens visiten i, per tant, hi poden haver més riscos en tots sentits. A l'espera de com funcioni aquesta nit, jo la primera valoració que em faig és positiva pel que vaig percebre, primer, del funcionament i, en segon lloc, pel que m'ha anat fent arribar les persones amb les quals he parlat. He tingut més inputs, més valoracions positives que negatives.
Les negatives han anat per...
Les negatives,
per qüestions que es poden matisar, diguem-ne, o que es poden reformular d'una manera més o menys relativament fàcil?
Tot és reformulable. Hem de partir de que tot és reformulable i que aquests canvis, evidentment, és una prova d'aviam de si realment les millores serveixen, no?, per una cosa. Però les valoracions més negatives jo crec que han anat deslligades del canvi d'horari. És a dir, ens tornem a trobar amb els tòpics, els problemes de sempre, no? El problema del Cap de la Vila, l'aturada del Cap de la Vila, els balls que es fan al Cap de la Vila, que són un inici, que poden ser un inici de que la rua vagi tallada, i els talls que es produeixen al llarg de la rua, sobretot a la zona de Baix Mar, més que, doncs, evidentment, si va tallada, doncs que això facilita que moltes persones creuin el recorregut. Per tant, les valoracions negatives anaven més en aquesta línia, que són coses que es poden produir indistintament de l'hora que surti la rua.
Pel que heu pogut escoltar també, hi ha menys qüestionament sobre el canvi d'horari que no sobre sobre el final de la rua.
Cert.
Cert.
Cert. Jo les valoracions sí que m'han fet arribar.
És a dir, aquesta sensació d'un final un mica sí. Així com desengelat, per dir-ho d'alguna
sí.
Manera?
El final l'hem de polir. L'hem de polir, és cert. Si bé podem dir que diumenge la sortida d'horari 7:45, doncs en aquest sentit, pel que... ho dic amb la prudència de que cal seure amb les entitats, cal seure amb les colles i parlar-ne i fer-ne una valoració de forma conjunta. Per tant, entenguem aquestes paraules com un primer balanç, com he volgut escriure en el blog de l'alcalde, doncs que és una primera estimació, una primera valoració molt, molt prudent. Però realment la finalització allà al carrer Espalter, al passeig Vilafranca, doncs l'hem de polir perquè sí que potser hi havia un final que els altres anys era, no et diria que apoteòsic tornar a entrar al cap de la vila, però sí que tenia un component molt, molt emotiu i molt divertit, que aquesta vegada doncs, ha sigut una mica més fred.
O sigui que això de deixar el final obert, veritablement ha deixat un final obert sí. En el sentit, diguem-ne, físic i en el sentit metafòric de l'esperit de la festa.
Podríem dir que sí. De totes maneres, haig de dir que el desencotxament, és a dir, la finalització i la marxa de les carrosses cap al carrossòdrom allà a Can Perico va ser ràpid, va ser fluid. Vull agrair aquí la feina feta per tots la gent de l'organització, evidentment de la comissió de Carnaval, la gent de les entitats, la gent de les colles, perquè a banda de que realment el Carnaval ha continuat mantenint aquell punt de qualitat que sempre ens ha destacat i que les colles han perseguit i que malgrat les restriccions pressupostàries doncs ho han mantingut, doncs aquesta bona disposició que han tingut a assumir aquests canvis i que en el final de la rua la gent doncs evidentment arribava a la carrossa al carrer Espalter, s'apagaven la música, els generadors, la gent baixava de les carrosses, les colles plegaven i fluidament anaven marxant cap a les entitats o cap a casa i la marxa de les carrosses va ser ordenada i fluida i per tant això ho vull agrair a totes les colles.
Des del punt de vista de seguretat hi ha unes primeres xifres que constatarien, diguem-ne, una millora?
Aviam, en aquest moment, ja et dic que estem a l'espera, pensem que aquesta nit, també a nivell de seguretat, les dades es poden, si les coses van malament, poden distorsionar tot el resultat del carnaval. Per tant, amb la prudència de que falta aquesta nit, tenim un carnaval dintre del que cap tranquil. Aquesta nit passada, la nit de dilluns a dimarts, hi ha hagut uns actes que encara no sabem, encara s'estan investigant exactament a què han respost, però hi ha hagut un incendi de vehicles a la zona de Port Alegre tocant a l'edifici Miramar.
Aquesta nit?
Aquesta nit, la nit aquesta de dilluns a dimarts. Sí. Hi ha hagut un incendi de, penso que de dos cotxes i un o dos ciclomotors, però estem investigant en aquest moment els cossos de seguretat exactament a què respost, si un acte vandàlic o a què. A banda d'això, la resta de la nit...
Ho diu en el sentit que no tot és associable.
No tot és associable de vegades...
A la festa en si.
A la festa en si o, i fins i tot, a la nit de les rues o a la nit de dissabte de Carnaval. Estem parlant de la nit de dilluns a dimarts, una nit teòricament
sense gran cosa.
Molt tranquil·la. Per la resta, la nit de dissabte o la nit de diumenge, en comparació amb altres anys, han estat unes nits dintre del que podríem dir del comportament habitual amb unes nits de risc com aquestes. No hi ha hagut xifres destacades, però sí que voldria dir, per exemple, que en comparació al diumenge de Carnaval amb el diumenge de Carnaval de l'any passat, en l'atenció de l'Hospital de Campanya, on les atencions mèdiques, hi ha hagut al voltant de la meitat d'atencions. I de trasllats a hospitals només n'hi ha hagut 4. Per tant, estaríem parlant d'una trentena d'atencions, quan l'any passat van arribar gairebé a la setantena. Per tant, en aquest sentit, ha disminuït l'atenció mèdica que s'ha hagut de prestar. Es veia una nit de diumenge tranquil·la.
Més enllà de l'estadística, es pot establir una relació causa-efecte?
A hores d'ara, jo no m'atreviria encara a poder fer una valoració d'aquest tipus.
A l'estació han passat moltes coses, o fins i tot a l'estació, diguem-ne que dins del que és habitual... En aquests casos ha estat tranquil·la.
Ha estat tranquil·la pel que podia haver estat. El que sí que vam notar és que molta gent volia marxar més d'hora, perquè evidentment com que a la una en punt la rua ja havia acabat, doncs evidentment hi havia gent que ja feia estona que volia marxar i per tant es va començar a formar el dispositiu, diguem, per preparar la vinguda de persones per agafar el tren, doncs més d'hora per això, perquè hi havia molta gent ja que anava cap a l'estació per marxar.
Pregunta de peu de carrer. A quina hora havien de tancar els establiments? De lleure.
Els bars musicals.
Sí.
Els bars musicals, jo amb això voldria deixar molt clar que fins no fa masses mesos els ajuntaments disposàvem de la potestat de poder allargar l'horari de tancament dels bars musicals en determinades dates, en festa major, els carnavals, perquè teníem aquesta potestat normativa de poder-ho fer. Ara ha sortit una normativa de la Generalitat de Catalunya que els ajuntaments ja no ho podem fer. No podem ampliar els horaris. Només els podem reduir, però ampliar no. Per tant, vam aprofitar la Junta Local de Seguretat, que va presidir el conseller Felip Puig, per demanar-li si excepcionalment podíem allargar l'horari dels bars musicals els dies de Carnaval. Li vam demanar dijous, gras, dimecres de cendra, això no ha pogut ser, i la conselleria, a través d'una resolució del director general, només ha permès aquells dies en els quals el municipi ha organitzat actes al carrer, actes públics oficials al carrer, que una mica justificaven l'allargament d'aquest horari.
O sigui,
això vol dir diumenge i dimarts.
Fins
a dos quarts de cinc.
Fins a dos quarts de cinc. Ens ho comentàvem perquè algú constatava que a la matinada de diumenge a dilluns el Prado a dos quarts de set del matí encara funcionava.
Sí, el Prado...
Per alguna raó en especial?
Sí, no, és que el Prado i el Retiro tenen permís fins a les set.
Fins a les set del matí. D'acord, aquesta és la història. Quantes... Sí. No sé si algú durant aquests dies ha fet la reflexió sobre el que s'ha de gastar un ajuntament per Carnaval en l'època en què estem. I suposo que arran de molts moments en què he viscut ja l'actual equip de govern d'haver d'explicar i d'haver de reflexionar a l'entorn de mesures, que bé, en aquest cas ho han reduït serveis o han obligat a tancar-ne alguns altres, sí, o algú us ha posat sobre la taula allò de dir, bé, què es gasta Sitges per Carnaval i què s'hauria de gastar per Carnaval en un context com el que estem?
Bé, no, jo amb això voldria deixar molt clar que l'actual govern, per tant la institució de l'Ajuntament de Sitges, com els anteriors governs, sempre hem vist en les festes, sempre hem vist en les tradicions i el calendari festiu de Sitges una gran oportunitat de promoció econòmica de la vila. Per tant, a Sitges, malgrat vivim les festes d'una manera molt identitària, d'una manera molt, diguem, com a comunitat, com a col·lectiu, com molts altres municipis del país, no ho podem deslligar, que evidentment això genera activitat econòmica. Motiu pel qual, des del punt de vista cultural, però també econòmic, hem volgut entendre que les tradicions i les festes estiguin dintre l'àrea de promoció de la vila. Per tant, en aquest moment de restriccions, en aquest moment de polítiques realment d'austeritat, no hem volgut, diguem, tallar en sec les aportacions municipals que s'han de fer en aquest sentit. Primer, perquè evidentment en tant que festa i tradició és promoció de cultura i és promoció de comunitat, de col·lectiu. Però en segon, perquè això ens aporta d'alguna manera beneficis, ens aporta ingressos. Per tant, el que hem fet és aplicar una política d'austeritat en les tradicions i en les festes. La primera prova va ser la festa de Reis, de l'any passat, d'un pressupost de 40, al voltant de 40.000 euros que es van gastar el govern anterior a la cavalcada de Reis, doncs aquest any el govern actual se n'ha gastat només 5.000. La Comissió de Reis va fer una cavalcada digna, lluïda, per 5.000 euros. Aquest és una mica el perfil, el plantejament que fem per tota la resta de festes. En el cas de Carnaval, hi ha hagut una reducció pressupostària, lògicament, com s'està fent amb moltes altres coses, però sense oblidar que no podem deixar el Carnaval a zero, perquè el Carnaval genera activitat econòmica i, per tant, genera ingressos a les empreses, al municipi, per tant, genera, diguem, moviment de persones.
Aquesta és una activitat econòmica molt quantificable, o no? Preguntem perquè en aquell debat de l'Ateneu, que ha estat el debat de Carnaval dels darrers dies, des del sector, almenys Joan Anton Mates comentava que precisament no és el sector un dels dies que entregui més, o que totes aquestes restriccions molt sovint també fan que no faci tanta calaix el sector com el tòpic o es diu que faci, però veritablement aquesta qüestió del que genera el Carnaval des del punt de vista econòmic poques vegades s'ha col·locat allò amb números sobre el paper, no?
És molt difícil de quantificar. De fet, el sector mai ha fet públic els ingressos, el sector privat. El sector públic diguem,
es fa públic el que costa.
Es fa públic el que costa, la despesa que li suposa a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Sitges. I és més, jo he demanat que també vull saber quin cost té per al govern de la Generalitat el desplegament dels cossos policials, el desplegament en cas de Mossos d'Esquadra i també els serveis d'emergència. Vull saber, com a Ajuntament, què costa realment fer el desplegament que fem a Sitges d'efectius per controlar i per millorar la seguretat.
Perquè a hores d'ara, el que sabem, alcalde, l'Ajuntament pel Carnaval té un pressupost d'uns 130.000 euros, més o menys?
Més o menys, sí.
Més o menys.
Sí. I pensem que partim d'aquest pressupost. sapiguem que l'any anterior van ser uns 200.000 euros, per tant la reducció és notable, El que passa que teníem clar que no podíem deixar nosaltres de fer les aportacions que es fan a les entitats, que en el fons van a les colles, perquè doncs mantenir uns ítems de qualitat i mantenir que el carnaval en definitiva es pugui desenvolupar amb normalitat. La reducció ha estat notable, però aquí una vegada més haig d'agrair l'esforç en imaginació, a través del voluntariat, a través de basquejar-se cada colla per veure de quina manera podia mantenir, doncs, això que dèiem, una qualitat en les disfresses, en les carrosses, tot i la reducció pressupostària. Per tant, és d'agrair l'esforç que ha fet tothom.
Les entitats que rebran l'altre 50% de l'aportació l'any que ve, més o menys?
Bé, això està mica per determinar. No m'agradaria ara dir exactament una data, no sigui cas que després se'n faci bandera, per si un cas.
Però abans d'un any, difícilment.
Ho intentarem, però de vegades aquestes coses són difícils.
El pressupost el mes que ve?
Sí, el pressupost, el compromís del govern de Sitges era allargar la pròrroga del pressupost de l'any passat, precisament perquè ens donés temps en aquests primers mesos de l'any 2012 per acabar de negociar amb els treballadors i treballadores municipals el cost del capítol de recursos humans. Ens vam donar unes setmanes de marge perquè realment el que volíem és arribar a un acord. Ara tenim un principi d'acord. La setmana passada hi va haver una assemblea dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament que van donar el vistiplau a aquest acord amb l'Ajuntament, diguéssim, amb aquest cas amb el govern, doncs per poder tirar endavant aquest diguéssim, aquesta modificació del conveni laboral, en el qual doncs fa que tinguem un capítol 1 sostenible i sense deutes, que és el que perseguim, és a dir, que l'Ajuntament no tingui cap deute amb els seus treballadors, que amb la seva capacitat que té en aquest moment financera pugui pagar allò que deu amb els seus treballadors i a la vegada reduir el cost total d'una manera solidària.
És un acord que s'acosta doncs al que plantejava l'alcalde?
S'acosta, el que evidentment no és fil per randa el plantejament inicial que havíem fet, no és fil per randa perquè en tota negociació, evidentment, arribar a un acord, doncs sempre totes les parts doncs cedeixen en algun punt, però podem dir que és que compleix aquesta filosofia de que dèiem d'això. Primer, que no tinguem deute, és a dir, que tot el que haguem de pagar aquest any ho puguem pagar en funció de la disponibilitat pressupostària, de la capacitat que tenim per poder-ho fer, i que aquesta reducció general no sigui per reducció de plantilla, sinó que sigui per una reducció solidària del sou de tots els treballadors i treballadores. Ara que tenim això, i que en les properes setmanes ho farem públic, perquè així ho hem quedat amb els sindicats, és a dir, en el moment que expliquem fil per randa el detall de quin acord s'ha arribat, sortirem sindicats i ajuntament de la mà a fer-ho junts. Per tant, si em permeteu, no explicaré cap més detall, perquè així ho hem acordat amb els sindicats. Aleshores, un cop tenim el capítol 1 més o menys resolt, diguem, ara estem acabant de tallar els serrells del resta de capítols del pressupost, perquè la nostra voluntat és la setmana vinent que la Junta de Govern local, és a dir, el govern, doncs ja tiri endavant aquest pressupost, aquest projecte de pressupost, es pugui entregar a tots els grups municipals, oposició i, evidentment, i govern, i durant el mes de març es pugui treballar, analitzar, modificar el que es cregui sempre i quan sigui aportacions positives, i en el ple del mes de març aprovar-lo.
En el ple de la darrera setmana de març, doncs, seria l'aprovació.
Ens donaríem tot el mes de març perquè els grups polítics municipals el puguin treballar.
En algun moment, quan, si l'alcalde va escoltar les paraules de Joan Ortega, que en aquest cas la mà dreta d'Artur Mas parlant del 3%, va pensar, ai, mare de Déu, que ja hi tornem a ser.
Jo sempre que he sentit el govern de la Generalitat expressions públiques en quant als treballadors i treballadores, sempre d'entrada m'he agafat amb aquesta premissa. Es refereix als treballadors i treballadores, funcionaris i funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Sempre penso, de moment no afecta els treballadors de l'administració local estrictament.
Algú us ho ha preguntat aquests dies?
Algú us ho ha preguntat.
El despatx es pensa això quan se surt al carrer, sí. Suposo que la primera és allò, vindrà el mes de juny, què passarà?
En aquest sentit, no és que respiri tranquil·litat, però sí que penso, bé, això afecta els treballadors i treballadores de la Generalitat. En aquest cas no afecta els ajuntaments.
Una altra qüestió de peu de carrer. La setmana que ve, millor dit, aquest divendres 24, hi ha assemblea del Club Natació Sitges. Més d'una persona s'ha interpel·lat durant tots aquests mesos sobre, bé, aquell acord que en el seu dia va signar l'Ajuntament amb el Club Natació, que implica doncs, una resolució de la situació de Club Natació fins l'any 2060, més o menys en què quedaria tot el deute resolt. En algun moment el govern ha tingut això sobre la taula i ha plantejat alguna qüestió sobre això?
Bé, el govern, que a més, d'alguna manera, el govern actual vam participar en tot aquest procés, perquè aleshores érem oposició, quan es va crear el Consorci del Club Natació Sitges, entre el Club Natació i l'Ajuntament, vam partíceps de moltes coses, perquè evidentment el debat polític es va estendre a tots els grups i perquè conjuntament amb el club vam fer plantejaments de com estaven les propostes. Nosaltres no ens hem replantejat ni molt menys el consorci, vull dir, aquest acord està pres i per tant el que es va fent és doncs, mirant en funció també de la disponibilitat pressupostària anar tirant-lo endavant amb els compromisos que té l'Ajuntament i amb els compromisos que té el Club Natació. No ens plantegem res més en aquest sentit. Sí que podem millorar tots aquells aspectes que siguin de la gestió i també de la gestió esportiva de Sitges, però en principi estem per complir l'acord que hi ha.
De moment està tot anant més o menys com estava previst?
Sí, de moment no hi ha cap variable que hagi sorgit que faci alterar els compromisos inicials.
Anem a parlar d'algunes qüestions que també formen part de la reactivació econòmica, si ho podem dir així, la inauguració d'un nou establiment hoteler a la Vinga de Sofia i d'aquesta nova residència geriàtrica darrere mateix de l'Escola de Música, que hem de suposar que han de servir d'alguna forma, alcalde, per donar una mica d'aire a tot plegat. No?
Evidentment, l'obertura de nous establiments és una bona notícia per Sitges, sempre, perquè evidentment obrir un establiment vol dir llocs de treball i vol dir moviment econòmic. Per tant, i a més, amb aquest sentit, amb dos exemples que són clars de dos tipus d'activitat econòmica o de sector econòmic que són compatibles totalment amb la realitat de Sitges. Un, evidentment, un hotel, i un hotel en aquest sentit de, diguem, de categoria, i un altre, doncs, una residència per gent gran, que és totalment compatible amb la realitat social, econòmica de Sitges. Per tant, és una bona notícia. Aquí, per això, sí que deixeu-me dir que hi ha alguns aspectes legals que són els que fa falta polir, més en concret en el cas de l'hotel.
Els balcons?
Estem parlant dels balcons, aquí hi ha un problema de legalitat urbanística.
Perquè tothom ens entengui què els passa amb aquells balcons de l'hotel?
Bé, segons la legalitat urbanística,
hauríem d'anar a terra.
Hauríem d'anar a terra, vull dir, no hi poden ser. I per tant, aquí sí que hi ha una situació per resoldre, que és clarament la propietat, en aquest cas, o la promotora, doncs ha d'enderrocar els balcons per poder tirar endavant amb absoluta normalitat l'establiment.
És una condició sine qua non abans d'obrir?
No és que sigui una condició, és que és un tema de legalitat urbanística, és a dir, si es vol tirar endavant un establiment d'aquest tipus, s'ha de complir amb tot el que diu la llei, amb tot el pes de la llei, per tant, doncs si els balcons urbanísticament no són legals, doncs s'han d'enderrocar. No hi ha més raó.
D'acord, perquè si no, difícilment aquest establiment tindria la llicència d'obertura.
Difícilment es poden aconseguir tot el seguit.
Vaja, que no la tindria.
Totes les llicències que pertoquin, si hi ha una il·legalitat, està clar.
N'hi havia alguna més o no?
Jo recordo aquesta.
Diguem-ne, aquesta va, bàsicament, és la qüestió de...
És la més grossa.
Perquè la data d'obertura és relativament propera, no?
Sí, bueno, està prevista per aquest any, si no recordo malament, i de fet l'obra va avançant, però clar, ha d'anar supeditat això, que realment els balcons siguin enderrocats.
He tingut ocasió de parlar amb la propietat, l'Ajuntament de... Ja...
N'hem parlat, i a més l'Ajuntament, sempre que ha parlat amb la propietat, com quan parla amb qualsevol altre empresari, inversor, sempre parla molt clar, i sempre diu, la situació és aquesta, els passos a fer són aquests. Vull dir, això sempre ens agrada parlar d'una manera clara per no crear ni falses expectatives ni donar toms a les coses que no val la pena donar-li.
Ara segurament però més d'un pensarà, està clar que en el seu dia es va donar un permís doncs, que no s'havia d'haver donat?
Bé, això ja no ens correspon a nosaltres i en qualsevol cas jo ara no puc entrar a fer aquest tipus de valoracions.
Però vull dir, és més o menys lògic pensar que, és clar, que els balcons es varen fer perquè algú es va deixar fer, no?
O algú
no va vetllar perquè...
O els balcons no constaven en la tramitació que s'havia de fer, que també podria ser.
D'acord. Sí, com sigui, aquells balcons s'han d'anar a terra, que les vistes, diguem-ho així, a la Vinga de Sofia...
Segons la legalitat urbanística, aquells balcons no hi poden anar.
D'acord. Ben aviat cal trobar administrador per l'hospital?
Cal trobar administrador o administradora per l'hospital. Doncs el senyor Roland Sierra ha renunciat al càrrec i, per tant, en aquest moment, la Junta del Patronat de la Fundació de l'Hospital està treballant per poder, en les properes setmanes, nomenar un nou administrador o administradora. perquè pot ser una ministra.
Està clar que sí. Ha estat relativament recent, no? Aquesta...
Sí, sí, ha estat a finals de gener la renúncia del fins ara administrador, el senyor Roland Sierra, i per tant, doncs bé, ara per això el patronat s'ha posat en marxa per poder nomenar un nou administrador.
10:36, una qüestió final. El divendres de la setmana passada feia públic Miquel Forns un comunicat de l'equip de govern a l'entorn de l'agressió de Jordi Baiget. Ens agradaria ara, però, una reflexió més com a alcalde a títol personal sobre el que va passar, com ho veieu, com, si ha fet pensar en moltes coses o no.
Jo vull deixar molt clar que, evidentment, com a alcalde, evidentment, i però com a ajuntament, com a govern, condemno totalment qualsevol agressió física de tot tipus, per qualsevol motiu, i evidentment no hi podem estar d'acord, i és una actitud deplorable i intolerable. Això que quedi clar d'entrada. Si el batlle, si el govern no van sortir en el primer dia, quan vam ser coneixedors de que això havia passat, fent cap tipus de declaració pública, és perquè vam fer la reflexió del que no volia més que es convertís aquests fets, es pogués convertir en un escarni públic sobre l'exalcalde, perquè la situació ja és prou desgraciada per si. Evidentment entenem, després de tot el que ha passat, que aquí hi ha hagut un partit polític, que és que el PSC s'ha volgut aprofitar d'aquesta situació per carregar i fer oposició política contra el govern, perquè examinar tot el procés, això ha quedat clar que és un tema absolutament privat entre el senyor Jordi Baiget, l'exalcalde Baiget, i entre l'establiment de restauració. Per tant, perquè s'ha examinat, aquesta factura no consta com a deute de l'Ajuntament de Sitges. És més, no hi ha cap deute pendent de l'Ajuntament de Sitges amb aquest establiment, i vaja, fins i tot m'han dit que el restaurador en qüestió ha fet declaracions públiques dient que això era de l'àmbit absolutament privat, que l'Ajuntament no hi tenia res a veure, i per tant em sap molt de greu que s'hagi volgut aprofitar per part del PSC doncs d'un fet tan desgraciat com aquest per carregar contra el govern i sobretot posar en dubte la institució de l'Ajuntament de Sitges, el seu paper en tant que persona que en tant que institució que respecta tots els exalcaldes i respecta els governs. Una cosa és que ens puguem discutir per la gestió política, que evidentment discrepo absolutament de tot el que diu el PSC, però l'altre és que vaja, es carreguin les tintes d'aquesta manera amb tot el que s'ha dit, no? El PSC va fer un comunicat en el qual parlava del senyor Baiget amb dues línies, per dir una manera, i la resta de paràgrafs carregava contra el govern, no? Aquí és on ja es va veure que realment el que volien, el que perseguien és això. Per tant, jo crido, faig una crida, diguem, una mica a la responsabilitat per part de tots, perquè realment en aquest afer, vull dir, no crec que ens haguem de trencar els plats d'aquesta manera públicament. No, crec que no és de rebut.
Un dia agitat avui, eh?
Un dia agitat, però un dia bonic. Avui és d'aquells dies que pel Batlle és un dia que et sents molt orgullós del teu poble, perquè avui, com el dia de Sant Bartomeu, com el dia de Santa Tecla, com tants dies altres de l'any, Sitges treu el bo i millor de si mateix al carrer, no? Ho expressa d'alguna manera molt alegre, molt divertida, i això ens farà agafar forces per afrontar, no diria el futur, perquè el futur és present ja, però sí les properes setmanes, els propers mesos, amb més il·lusió.
Us hem trucat molt des de fora per allò de dir sou alcalde de Sitges per Carnaval, no sé què, etc.
Sí, 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 sí. I també l'alcaldessa de Vilanova, també l'alcaldessa de Vilanova, sí, amb la qual, a part de compartir una gran...
Per si hi ha hagut alguna anècdota singular aquests dies, eh?
No,
preguntat per no sé què.
Però realment, ser d'alcaldes del país, que d'amagat, per dir-ho d'una manera, venen a veure el Carnaval de Sitges, però no com a alcaldes, sinó venen amb família o venen amb els amics, perquè realment també el venen a gaudir.
O sigui, d'incògnit.
D'incògnit, exacte. D'incògnit.
No hi ha balcons, no hi ha, diguem-ne, talaies privilegiades, sinó així...
No, també barrejats amb... entre el públic, com tots, a peu de carrer.
Alcalde, bon final de Carnaval.
Moltíssimes gràcies, que tingueu un bon final i que sigui millor que el de l'any passat.
El més que bé, en continuem parlant. Tornem de seguida.